Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts als 5 minuts més, 7 del matí, 11 d'abril del 25. Avui ens despertem amb el cel serè, presència de boirines i temperatures que han tornat a baixar.
Doncs sí, Joel, han tornat a baixar. De fet, tenim ara mateix 2 graus sota, 0 a Vall de Núria, tenim 4 graus a Molló, 5 graus a Das, 6 a Camprodon, a Ribes de Freser, a la Vall d'en Bas, també Sant Feliu de Pallerols, 7 graus a Olot, a Ripoll, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Vic, 8 graus a Mer i a Santa Pau, 10 a Banyoles, 11 graus a Girona i a Figueres i 12 a Roses.
Anem a la previsió meteorològica, l'abans del temps per aquest proper cap de setmana. Amb en Daniel Ramírez.
Divendres marcat per 4 núvols prims, al matí alguna boira, la temperatura es dispara, màximes de 20 a 25 graus, un ambient que dèiem que serà ja una mica més càlid. I pel cap de setmana, doncs, dissabte variable amb algun ruixat de tarda, sembla que poca cosa, però diumenge pot ploure més, sobretot entre el migdia, primer a la tarda, cap a les 2, 3 de la tarda, és com més podia ploure, cap a la costa i prelitoral, puntualment més de 10 o 15 litres per metre quadrat. Tot això una mica de vent de llevant i aquesta borrasca que ens ve de sud-oest, que ens pot deixar més pluja, com dèiem, algun plogim al matí, però sobretot pluja al migdia i tarda de diumenge.
Títoles d'aquest divendres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Obren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses.
Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere.
Tinguem en compte que mentre l'estàvem fent va passar en glòria, va passar el Covid, i tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han estat molts entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Un centenar de professionals de la informació turística es reuneixen a Olot.
El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el desè aniversari de l'oficina de turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de Turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
La presidenta de Turisme a Garrotxa és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
7 i 3, l'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme a la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Aquests dies, una de les converses més habituals és la de les al·lèrgies, i és que qui més, qui menys, les comença ja a notar, i es preveu una primavera complicada en aquest sentit. Amb l'arribada de la primavera s'han d'adaptar noves rutines, és un dels consells de Gregori Munger del Racó de la Llum en una època de temperatures que van a l'alça.
Detalla que durant aquest temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes a la pell i altres símptomes que s'associen a la primavera. Detalla que en cada canvi d'estació, i en concret en aquest, s'ha d'intentar canviar els hàbits del dia a dia per adaptar-se al temps.
I és que el fet és l'òrgan que més pateix.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca i si no li donem una ajuda és quan després surten problemes. Surten problemes com que m'he llevat amb la llengua blanca, que em sento les fosses nasals tapades encara que no estigui refredat, que el dolor articular em sento més cansat.
En Tim protagonitza un nou número dels contes de la faràndula.
El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi, tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes d'altura.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguent molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors, els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
Són paraules d'en Tavi Algaró, l'il·lustrador. Romeria, el tercer llargmetratge de Carles Simón després d'estiu 1993 i el Carles competirà a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes.
Rodada en diferents localitzacions de Vigo, la cinta arribarà als cinemes el 5 de setembre.
D'altra banda, l'Olotí Marc Planagumà presenta una docusèrie en format videopodcast sobre memòria històrica.
El primer capítol té com a escenari el Ripollès, la Garrotxa i la Frontera i se centra en la ruta dels maquis. Amb la periodista Marta Molina com a fil conductor, la sèrie recupera històries de lluita per la llibertat i la democràcia.
Hem descobert que els maquis, per un enfrontament que van tenir amb la Guàrdia Civil, no van poder entregar un regal en una casa de suport que hi havia a Vallfogona del Ripollès. Llavors hem volgut ficcionar que aquest present, aquest regal, doncs la periodista també el portarà al llarg de tot el camí i al final el volem entregar als seus destinataris.
En matèria esportiva, la Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació.
Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
Amb un joc molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt treballada i que li don molts punts, per tant, bé, un rival molt potent en diferents situacions del joc.
I avui també hem de parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que celebra aquest cap de setmana a Reus.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'Europeu i el Mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planiol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que a més suposava una dificultat. A més, hem incorporat doncs, petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que més amb les puntuacions anteriors doncs, més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis, que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Aquestes vacances de Setmana Santa, fes que els teus fills descobreixin el futur. Apunta'ls al Casal de Robòtica que ha preparat Innova Didàctic. Del 14 al 17 d'abril, pels petits enginyers de 4 a 14 anys. Cada matí, de 9 a 1. Informa't al 972 273 981 a innovadidàctic.cat o visita'ns al carrer Macedònia 1, Olot. Places limitades. No et quedis sense la teva.
Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Quines ganes!
En Fes Més la gaudiràs més que mai amb els nostres conjunts de mobles per terrassa i jardí. Ah, i també premides per saber quina pèrgola necessites. A Fes Més tenim la que et cal. I fàcils de muntar amb les eines i maquinària que trobaràs a les nostres botigues.
A Fes Més, fes-ho a mida.
Aquesta primavera, obre la teva ment i renova el teu espai amb els Fresh Days de Mima Gallery. Descobreix descomptes de fins a un 40% en sofàs, llit i descans. I dona-li un aire fresh a casa teva. Només aquest mes, renova, estalvia i descansa a Mima Gallery. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Aquest dissabte a les 4 de la tarda tens una cita amb el futbol de veritat al camp municipal de Sant Joan les Fonts. Sant Joanenc enfront al Sant Gregori. Passió, intensitat i emoció de la tercera catalana. Vine a animar el teu equip i viu el partit com mai. Aquest dissabte a les 4 de la tarda. El primer equip arriba al tram final de Lliga i necessita el nostre suport. No hi faltis, al camp municipal de Sant Joan les Fonts.
La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei. El Mercat d'Olot.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Per avui de carrers tallats tenim de les 2 a les 4 el Bisbe Guillemet a l'alçada més o menys del número 9. Després, de les 10 fins a les 5, tenim el carrer Bisbal a l'alçada del número 10. De reserves d'estacionament en tenim a Ronda les Fonts, el carrer Alforja, el Joaquim Danés i el notari Closells. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Llibres i la cultura a la Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles. El diumenge 20 d'abril hi trobaràs una fira plena d'activitats per a tota la família. Presentacions de llibres, fira d'artesania i gastronomia, tallers de confecció de llibres, trobada de cotxes clàssics i motos i la tradicional trobada de puntaires. Vine i celebra l'amor per la lectura. No t'ho perdis. 20 d'abril, Fira de Sant Jordi a les Planes d'Hostoles.
Vols gaudir d'una autèntica barbacoa a l'aire lliure? Al Lavapark t'oferim un espai perfecte. Taules, barbacoes, pàrquing, lavabos, tot en plena natura. Oblida't de preocupacions i viu una experiència única amb amics i família. Reserva ara al 972 680 358 o per WhatsApp al 654 190 970. Lavapark, gaudeix de la natura. Assaboreix el moment.
Ens acostem a un quart de vuit del matí, inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram que fa 21 quilòmetres i que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere. Gerard Puigdemont.
La Vall de Bianya feia 6 anys que esperava veure completada la connexió amb Sant Joan de les Abadesses a través d'una ruta per a caminar i pedalar. En parla Santi Reixac.
Tingueu en compte que mentre l'estàvem fent va passar un glòria, va passar el Covid i tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han estat molts entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Completar aquesta ruta que uneix la Garrotxa i el Ripollès ha tingut un cost d'€1.461.000. La meitat de l'obra ha estat subvencionada per fons FEDER, mentre que un 25% l'ha portat la Diputació de Girona i el 25% restant els ajuntaments de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. En parla Miquel Noguer, president de la Diputació.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai.
I que haurem de començar des de la Garrotxa cap a l'Empordà, etc, etc, i per tant irem fent, no? Irem fent amb l'ajut dels municipis. Penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
Es tracta d'un tram de 21 quilòmetres i mig que no ha estat fàcil d'adequar, donades les moltes zones boscoses que engloba, l'orografia complicada i que s'han hagut d'obrir trams nous. Des del Consorci de Vies Verdes de Girona no la qualifiquen de via verda pròpiament, sinó més aviat una ruta per caminar i pedalar, donada l'exigència que presenta. Va de l'Hostal Nou de Bianya a Pont de Planàs, passant per la Vall de Ferró i resseguint el tram dels túnels de Collabós fins a arribar a Sant Joan. La ruta es completa de manera circular per l'altre cantó, direcció Coll de Cubet. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
És una ruta exigent, que hi ha doncs, pendents ja més importants. S'han senyalitzat amb 138 senyals, tota la ruta s'ha condicionat al ferm, amb formigó, amb tutú, perquè hi ha trams, doncs, com he dit, de forta pendent i, per tant, doncs, per tenir el mínim manteniment doncs, al llarg dels anys.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer, també celebra la inauguració de la ruta.
Avui hi guanya tothom, no només la gent que ens visita i gaudirà d'aquesta oferta turística, sinó també de la gent de la zona. Els veïns de Sant Joan, els veïns de la Vall de Bianya, que ja estan fent ús des de fa temps d'aquesta doncs, via verda que ens apropa, perquè sí que disposem d'una carretera doncs, que ens uneix en pocs quilòmetres, però és que ara ens unirem d'una forma diferent.
Amb la via inaugurada, doncs, la ruta del Carrileto i la ruta del Ferro i el Carbó queden unides.
Està clar que serà un nou reclam turístic. Parlant de turisme, un centenar de professionals de la informació turística s'han reunit a Olot. El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible.
També es comemora el desè aniversari de l'oficina de turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
Roger Isern.
Durant aquest dijous i divendres, l'Espai Cràter acull les 29es jornades tècniques de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya. El principal objectiu és combinar ponències amb diferents representants del sector turístic d'arreu de Catalunya i parlar sobre activitats tècniques centrades en la millora de l'atenció al visitant. Alhora, també es detalla com apostar per un turisme sostenible i la promoció de l'oferta gastronòmica del territori. Precisament d'aquest àmbit, durant aquests dos dies hi són presents en aquestes jornades diferents restauradors de la comarca. Durant aquest dijous al matí es va explicar el pla d'accions vinculat a la regió mundial de la gastronomia i com s'apropa el producte local al visitant. A banda, una de les efemèrides que se celebra en aquestes jornades és el desè aniversari de l'Oficina de Turisme d'Olot. La presidenta de Turisme Garrotxa i regidora també de Turisme d'Olot és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
Amb motiu d'aquestes jornades, la directora general de turisme, Cristina Laje, ha volgut felicitar els professionals que en formen part i ha assegurat que les oficines de turisme són una peça clau per dinamitzar l'oferta turística local.
El gran anfitrió o anfitriones són aquells nois i noies que tenim a les nostres oficines. Així que, lluny de ser un sistema que sembla que ja no funciona, perquè tot sembla que funcioni a nivell digital, no? La informació, etc, no és pas veritat. Les oficines tenen més valor que mai perquè la gent, tots aquells que arriben, vinguin d'on vinguin, venen molt, molt, molt ben informats i que volen és encara més informació.
Actualment, la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya està formada per unes 200 oficines i 90 punts d'informació, posant a disposició dels usuaris uns 600 informadors i informadores. Durant l'any 2024, aquests equipaments van atendre més de 2.174.000 visitants arreu del territori.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta de la seguretat ciutadana. L'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme a la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Des de fa temps, l'Ajuntament d'Olot creu que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública, la llei Arsal, els priva d'actuar amb qüestions concretes, com per exemple la contractació de més policies municipals. L'alcalde Agustí Arbós diu que tenen els diners per poder disposar de més efectius, però necessita que la llei faci excepcions per poder-ho fer realitat. En aquest sentit, ja ha demanat a les institucions superiors una moratòria.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Actualment la policia municipal d'Olot compta amb una cinquantena d'agents. Darrerament han aconseguit reforçar-se en vàries concretes, com la unitat operativa. Aquest matí es du a terme a Olot la Junta Local de Seguretat. De la trobada se n'espera que es concretin més dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Set i 21, amb l'arribada de la primavera, s'han d'adaptar noves rutines. Ho diu en Gregori Munger, del Racó de la Llum, perquè estem en una època en què les temperatures van a l'alça i això, amics oients, té les seves conseqüències.
Doncs sí, detalla que durant aquest temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes de la pell i altres símptomes que s'associen a la primavera. Detalla que en cada canvi d'estació, i en concret en aquest, s'ha d'intentar canviar els hàbits del dia a dia per adaptar-se al temps.
Segurament molts de vostès han escoltat la dita popular de la primavera, la s'enaltera. Pot semblar un simple refrany, però en efectes pràctics és realitat. El canvi d'estació comporta diferents canvis d'hàbits, principalment afectats per la meteorologia. El principal, i que no deixa lloc als dubtes, és el canvi d'hora, que provoca que els dies siguin més llargs pel que fa a la llum solar. És una època on es considera que la persona guanya en energia perquè el sol és més protagonista, però no és del tot així. El cos fa una depuració, especialment a les nits, i on la persona hi ha de col·laborar amb accions com, per exemple, canviar els hàbits del matí i començar el dia bevent amb aigua i un raig de llimona. Gregori Munger, del Racó de la Llum, detalla que el fetge és l'òrgan del cos que més feina té durant la primavera.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca i si no li donem una ajuda és quan després surten problemes. Surten problemes com que m'he llevat amb la llengua blanca, que em sento les fosses nasals tapades encara que no estigui refredat, que el dolor articular, em sento més cansat.
Munger detalla que durant els canvis d'estacions s'hauria d'implementar la rutina dels canvis d'hàbits. Diu que és el més favorable pel cos i ajudaria a evitar símptomes habitualment relacionats amb l'arribada de la primavera.
Si tenim l'esforç a nivell cultural, mirem d'introduir-ho com a un hàbit natural, de fer cada canvi d'estació important i aquest el que més, doncs ens tindrem uns resultats com tindre una ment més espejada, sentir-nos més vitals.
La primavera també és època especialment d'al·lèrgies i agafa especial importància a evitar el contacte amb aquells elements que les provoquen, especialment les relacionades amb la respiració.
Vine al restaurant Masia Pi Guillem el 12 i 13 d'abril i gaudeix d'un cap de setmana únic amb ponis per als més petits i després de dinar, un inflable per saltar i divertir-se. Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Bon menjar, natura i diversió assegurada, on els grans gaudeixen i els petits somien. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació. Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni amb Pau Salvans a causa d'una lesió.
L'Olot rep el líder del grup tercer de segona federació en un bon moment. Ara mateix el conjunt olotí acumula 3 victòries consecutives i rep a l'Europa, que vol aconseguir l'ascens per la via ràpida després d'una gran temporada. Roger Vidal ha aconseguit fet 18 dels 30 punts que ha jugat, unes xifres que han portat a l'equip a situar-se fora de la zona de descens. De fet, si l'Olot guanya aquest diumenge o el Cornellà perd, els lutins ja no podrien baixar directament a tercera federació. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, explica quina Europa preveu aquest diumenge.
Amb un joc molt, molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt, molt treballada i que li don molts punts. Per tant, bé, un rival molt... molt potent en diferents situacions del joc.
Si l'Olot fa les coses com les està fent últimament, té moltes opcions de tombar el líder al municipal. A més, cal posar èmfasi en els fitxatges d'hivern que estan funcionant d'allò més bé, sobretot amb Rubén Henry i Carlos Gilbert, que han agafat més pes en aquest segon tram de temporada i que s'han convertit en importants per l'esquema de Roger Vidal. L'entrenador del conjunt olotí afirma que vol un Olot amb un pèl més de control de partit aquest diumenge.
El campionat d'Espanya de grup show i quartet...
Seria ser capaços de ser un equip una mica més equilibrat del que va ser la setmana passada a Mallorca, que pugui tenir una fase de joc també això més equilibrada, on ens puguem associar més, i després defensivament que tant puguem dominar la pressió alta com el bloc mig.
El partit entre l'Olot i l'Europa es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Des del club han organitzat una botifarrada popular per fer caliu abans del partit i omplir l'estadi per acompanyar l'equip cap a la victòria i la permanència. A més, també serà un partit especial per la mascota de l'Olot, que tindrà nom un cop acabat el partit.
Doncs aquest també serà un cap de setmana de caixa o faixa pel Club Patinatge Artístic Olot, que vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que celebra a Reus.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i pel mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planyol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
El Campionat d'Espanya de grup show i quartets és una de les competicions més decisives pel que fa al patinatge artístic. De fet, és el que dona accés als equips per als europeus i als mundials. El Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a sentir-se el millor dins la pista durant els 5 minuts de coreografia i ho vol fer aquest diumenge a Reus, a la capital del Baix Camp. Si vull, el català va ser un ball que va impactar i va agradar, però que malauradament les patinadores van cometre alguna errada que va provocar que no aconseguissin la primera posició. El coreògraf i entrenador del CPA Olot, Ricard Planyol, diu que s'ha treballat molt per aquest campionat estatal i que té bones vibracions.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que a més suposava una dificultat. A més hem incorporat doncs, petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que més amb les puntuacions anteriors doncs, més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
Planyol explica que no sempre es pot guanyar perquè el nivell dels altres clubs cada vegada és més alt. Posa com a exemple el Girona, que segueix estant sempre a les primeres posicions, i el Maçanet, que va aconseguir un podi al català quan feia molt de temps que no s'hi apropava. Planyol assegura que un dels objectius és aconseguir accés a l'europeu i mundial, però que les patinadores del que realment tenen ganes és de demostrar la virtuositat d'aquest ball.
Diria que elles tenen més ganes d'ensenyar realment aquesta coreografia, la sensibilitat que transmet i el missatge que porta, perquè amb les errades normalment sempre queda com molt dissolt tot el missatge i tota la idea que porta, que comporta aquesta coreografia. Aleshores, elles tenen més ganes de poder demostrar, i a partir d'aquí serà el que serà, i si hi ha una coreografia doncs, que a pista és superior, doncs s'acceptarà perfectament, però és més la necessitat de poder demostrar el treball que s'ha fet.
L'estatal és el que dona accés als altres campionats. De fet, els primers dos classificats tenen accés directe a l'europeu i també al mundial. El tercer ha d'escollir a quina competició vol anar i el quart anirà a la plaça vacant. El grup de show gran del CPA Olot sortirà en la posició número 19 i el grup de show petit amb el ball Carrega'm sortiran en desena posició.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Amb molta qualitat, Gilbert, la treu enrere bé cap al vèrtex de l'àrea on hi ha Iaia. Iaia trepitja àrea, fa la centrada. Iaia cap al segon pal, és molt bona la rematada, gol! Gol, 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 gol de Pedro del Campo, però mig gol és de Iaia Sidibe, que ha fet una gran centrada al segon pal. Allà, tot sol, hi havia Pedro del Campo i el capità ha fet el que havia de fer amb el peu dret, enviar la pilota al fons de la xarxa tal com li venia.
La Unió Esportiva Olot està en plena forma. Amb 3 victòries consecutives s'ha allunyat molt del descens i ara té l'objectiu d'esquivar el play-out. Diumenge en directe des de l'estadi municipal, partit contra el líder. Olot a Europa. A 4:45 de la tarda la prèvia i a 5:00 el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Són 8:15. Ens posem al dia. 5 minuts més. Inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses.
Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere.
Tinc en compte que mentre l'estàvem fent va passar un glòria, va passar el Covid i tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han estat molt d'entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Un centenar de professionals de la informació turística es reuneixen a Olot.
El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el 10è aniversari de l'Oficina de Turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
Gemma Canalies és la presidenta de Turisme Garrotxa.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el 10è aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
L'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Avui és notícia també a la salut, perquè amb l'arribada de la primavera s'han d'adaptar a noves rutines.
És un dels consells de Gregori Munger del Racó de la Llum en una època de temperatures que van a l'alça. Detalla que durant aquests temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes a la pell i altres símptomes que s'associen a la primavera. Explica que en cada canvi d'estació i en concret en aquest, s'ha d'intentar canviar els hàbits del dia a dia per adaptar-se al temps.
El fetge és un dels òrgans que més pateix.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca i si no li donem una ajuda és quan després surten problemes. Surten problemes com que m'he llevat amb la llengua blanca, que em sento una a les fosses nasals tapades encara que no estigui refredat, que el dolor articular, em sento més cansat.
Avui també parlarem de cultura perquè en Tim protagonitza un nou número dels contes de la faràndula.
El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes d'altura.
L'il·lustrador del conte és en Tavi Algaró.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguin molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors. els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
I avui també anirem a la pantalla perquè l'últim Art Planagumà presenta una docusèrie en format videopodcast sobre la memòria històrica.
El primer capítol té com a escenari el Ripollès, la Garrotxa i la frontera i se centra en la ruta dels maquis. Amb la periodista Marta Molina com a fil conductor, la sèrie recupera històries de lluita per la llibertat i la democràcia.
Hem descobert que els maquis, per un enfrontament que van tenir amb la Guàrdia Civil, no van poder entregar un regal en una casa de suport que hi havia a Vallfogona del Ripollès. Llavors hem volgut ficcionar que aquest present, aquest regal, doncs la periodista també el portarà al llarg de tot el camí i al final el volem entregar als seus destinataris.
I el tercer llargmetratge de Carla Simón, després d'estiu 1993 i el Carràs, competirà a la secció oficial del Festival de Cinema de Canes. Es diu Romeria.
Rodada en diferents localitzacions de Vigo, la cinta arribarà als cinemes el 5 de setembre.
Anem als esports perquè tenim dues cites importants. D'una banda, la Unió Esportiva Olot vol quedar-se a Segona Federació.
Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans per lesió.
Amb un joc molt, molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt, molt treballada i que li don molts punts. Per tant, bé, un rival molt... molt potent en diferents situacions del joc.
I qui també se la juga és el Club Patinatge Artístic Olot, que vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que celebra aquest cap de setmana a Reus.
Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i pel mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planiol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que a més suposava una dificultat. A més hem incorporat doncs petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que més amb les puntuacions anteriors doncs més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Carles Puigdemont ja pot recórrer l'amnistia al Constitucional després del nou cop de porta que li ha donat el Suprem. En una resolució que també afecta Toni Comín, l'alt tribunal dona la raó a Llarena i considera que sí que es van beneficiar patrimonialment de l'1 d'octubre. Escoltem a Salvador Illa, president de la Generalitat.
La llei d'amnistia hauria ja de ser efectiva i a mi m'hagués agradat que totes les persones que s'hagin adaptat aquesta llei la tinguessin ja aplicada i en concret el senyor Puigdemont que hagués... tingués reconeguda l'aplicació de la llei d'amnistia i que es pogut tornar a Catalunya. Per tant, demano també que hi hagi respecte per les decisions que ha pres en aquest cas el poder legislatiu i espero que això es resolgui de forma ràpida i efectiva com he demanat des del primer dia.
Llum verd del repartiment obligatori de menors migrants que té en compte l'acollida prèvia.
El Congrés aprova el Reial Decret per reubicar els nens i adolescents sense família que hi ha amuntegats als centres de les Canàries, Ceuta i Melilla amb el suport de Junts i l'oposició del Partit Popular.
El curs escolar 2025-2026 començarà el 8 de setembre infantil, a primària i també a ESO.
Els sindicats i les juntes de direccions de centres volien l'inici de les classes després de la diada.
Una família espanyola mor en l'accident d'un helicòpter al riu Hudson de Nova York.
6 persones han mort en el sinistre, una família de 2 adults i 3 infants i el pilot de l'aparell.
Trump matisa. Els arancels aplicats a la Xina són del 145%.
L'augment d'aquest 20% s'explicaria a causa d'un arancel aplicat des del febrer i que els Estats Units no havia comptabilitzat.
No sé com acabarà això, eh? La pausa de Trump amb els arancels aixeca sospites d'ús d'informació privilegiada a la borsa.
L'elevat deute públic dels Estats Units hauria estat un factor clau per fer canviar d'opinió Donald Trump i que decidís congelar durant 90 dies la majoria d'arancels.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Per avui de carrers tallats tenim de les 2 a les 4 el Bisbe Guillemet a l'alçada més o menys del número 9. Després, de les 10 fins a les 5, tenim el carrer Bisbal a l'alçada del número 10. De reserves d'estacionament en tenim a Ronda les Fonts, el carrer Alforja, el Joaquim Danés i el notari Closells. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Matí de cel serè, però en presència d'algunes boires. Temperatures avui una mica més baixes.
Doncs sí, temperatures un pèl més baixes. Tenim ara mateix 2 graus sota zero a Vall de Núria. En tenim 4 a Molló, 5 graus a Dà, 6 a Camprodon, a Ribes de Freser, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols. 7 graus a Olot, a Ripoll, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Vic. 8 graus a Mèrie Santa Pau, 10 a Banyoles, 11 graus a Girona i a Figueres i 12 a Roses.
Doncs vinga, va, anem al temps per aquest cap de setmana, Dani.
Aquest divendres el dia comença una mica més fred a l'interior, fresca a la resta, també baixar la temperatura cap a la Costa Brava central i sud, no tant a la Costa Brava nord, cap al Cap de Creus, encara mínimes de 10-12, però bé, a Olot hem baixat fins als 6 graus, també a Mieres i també a Santa Pau, o la Vall d'en Bas, 6 graus de mínima. N'hi ha hagut, per exemple, 0 a Núria, n'hi ha hagut també 0 a Das, a la Cerdanya, 4 a Puigcerdà, 3 graus a Camprodon i 9, aquí més alta, a Vic. Hi ha boirina, algun banc de boira, a les comarques centrals de Girona, també cap a Osona, Ripollès, bé, mala visibilitat. Avui, però, el dia aguantarà, no ha de ploure. Un dia, doncs, amb sol, alguns núvols prims, 4 núvolets a la tarda al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació. Puja una mica la temperatura, per tant, màximes, novament, de 18 a 22, la majoria 23, 24, les més altes, puntualment fregant els 25. I el cap de setmana, que ve marcat per més inestabilitat, diumenge. Finalment, dissabte, pràcticament no plourà. Cel mig ennuvolat i temperatura encara suau o alta. Novament, màximes de 20 a 25. Això sí, s'anirà tapant de cara al vespre i potser la nit comença a caure algun plogim. De moment, poca cosa. Però diumenge, especialment passat el migdia i la tarda, i el vespre, sobretot, pot ploure. Aquesta pluja començaria en punts de la costa, però també Pirineu i Prepirineu. Per tant, a qualsevol lloc acabaria plovent diumenge tarda nit o tarda i vespre amb una temperatura una mica més baixa, la cota de neu alta, encara ben bé 2.400 metres. I dilluns una mica més de pluja, quan més plouria la setmana que ve seria dimarts, ho podria fer amb més intensitat, la neu baixant cap als 2.000 metres, i dimecres encara hi hauria ruixats. Per tant, així encarem la setmana que ve ja entrant a la Setmana Santa.
I si et diguessin que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Preparats per a una nova aventura?
Vine a la 42a marxa popular del Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb. Una ruta circular que sortirà de la zona esportiva del Bosc de Tosca entre 7:45 i les 8 del matí. Arribarem a Xanacs, on pararem per esmorzar, fesols amb botifarra i cafè. Vine a gaudir de l'esport i la natura en família. Organitza Associació de Veïns de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb. Un euro de cada inscripció anirà destinat a Càritas.
Per Setmana Santa, escapa't a l'Espai Gironès.
Aquesta Setmana Santa, vine a l'Espai Gironès i gaudeix de shopping, restaurants, cinemes, activitats i molt més.
Tot el que busques ho trobaràs a l'Espai. Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
20 anys d'Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Què tal? Molt bon dia. Avui és notícia al món del medi ambient, de l'esport i del turisme. Perquè han inaugurat la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses.
Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere.
La Vall de Bianya feia 6 anys que esperava veure completada la connexió amb Sant Joan de les Abadesses a través d'una ruta per a caminar i pedalar. En parla Santi Reixac.
Tingueu en compte que mentre l'estàvem fent va passar un glòria, va passar el Covid. I tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han estat molts entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Completar aquesta ruta que uneix la Garrotxa i el Ripollès ha tingut un cost d'1.461.000 €. La meitat de l'obra ha estat subvencionada per fons FEDER, mentre que un 25% l'ha portat la Diputació de Girona i el 25% restant els ajuntaments de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. En parla Miquel Noguer, president de la Diputació.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai. I que haurem de començar de la Garrotxa cap a l'Empordà, etc, i per tant, irem fent, no? Irem fent amb l'ajut dels municipis. Penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
Es tracta d'un tram de 21 quilòmetres i mig que no ha estat fàcil d'adequar, donades les moltes zones boscoses que engloba, l'orografia complicada i que s'han hagut d'obrir trams nous. Des del Consorci de Vies Verdes de Girona no la qualifiquen de via verda pròpiament, sinó més aviat una ruta per caminar i pedalar, donada l'exigència que presenta. Va de l'Hostal Nou de Bianya a Pont de Planàs, passant per la Vall de Ferró i resseguint el tram dels túnels de Collabós fins a arribar a Sant Joan. La ruta es completa de manera circular per l'altre cantó, direcció Coll de Cubet. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
És una ruta exigent, que hi ha doncs, pendents ja més importants. S'han senyalitzat amb 138 senyals, tota la ruta s'ha condicionat al ferm, amb formigó, amb tutú, perquè hi ha trams, doncs, com he dit, de forta pendent i, per tant, doncs, per tenir el mínim manteniment doncs, al llarg dels anys.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer, també celebra la inauguració de la ruta.
Avui hi guanya tothom, no només la gent que ens visita i gaudirà d'aquesta oferta turística, sinó també de la gent de la zona. Els veïns de Sant Joan, els veïns de la Vall de Bianya, que ja estan fent ús des de fa temps d'aquesta via verda que ens apropa, perquè sí que disposem d'una carretera doncs, que ens uneix en pocs quilòmetres, però és que ara ens unirem d'una forma diferent.
Amb la via inaugurada, doncs, la ruta del Carrileto i la ruta del Ferro i el Carbó queden unides.
Serà, sens dubte, un atractiu turístic més. Un centenar de professionals de la informació turística es reuneixen aquests dies a Olot.
El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el 10è aniversari de l'oficina de turisme d'Olot a les instal·lacions actuals. La xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides pel territori.
Durant aquest dijous i divendres, l'Espai Cràter acull les 29è jornades tècniques de la xarxa
d'Oficines de Turisme de Catalunya. El principal objectiu és combinar ponències amb diferents representants del sector turístic d'arreu de Catalunya i parlar sobre activitats tècniques centrades en la millora de l'atenció al visitant. Alhora, també es detalla com apostar per un turisme sostenible i la promoció de l'oferta gastronòmica del territori. Precisament d'aquest àmbit, durant aquests dos dies hi són presents en aquestes jornades diferents restauradors de la comarca. Durant aquest dijous al matí es va explicar el pla d'accions vinculat a la Regió Mundial de la Gastronomia i com s'apropa el producte local al visitant. A banda, una de les efemèrides que se celebra en aquestes jornades és el desè aniversari de l'Oficina de Turisme d'Olot. La presidenta de Turisme Garrotxa i regidora també de Turisme d'Olot és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
Amb motiu d'aquestes jornades, la directora general de Turisme, Cristina Laje, ha volgut felicitar els professionals que en formen part i ha assegurat que les oficines de turisme són una peça clau per dinamitzar l'oferta turística local.
El gran anfitrió o anfitriones són aquells nois i noies que tenim a les nostres oficines. Així que, lluny de ser un sistema que sembla que ja no funciona, perquè tot sembla que funcioni a nivell digital, no? La informació, etc., no és pas veritat. Les oficines tenen més valor que mai perquè la gent, tots aquells que arriben, vinguin d'on vinguin, venen molt, molt ben informats i que volen és encara més informació.
Actualment, la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya està formada per unes 200 oficines i 90 punts d'informació, posant a disposició dels usuaris uns 600 informadors i informadores. Durant l'any 2024, aquests equipaments van atendre més de 2.174.000 visitants arreu del territori.
I encara més coses, l'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Avui al matí es du a terme la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Des de fa temps, l'Ajuntament d'Olot creu que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública, la llei Arsal, els priva d'actuar amb qüestions concretes, com per exemple la contractació de més policies municipals. L'alcalde Agustí Arbós diu que tenen els diners per poder disposar de més efectius, però necessita que la llei faci excepcions per poder-ho fer realitat. En aquest sentit, ja ha demanat a les institucions superiors una moratòria.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Actualment la policia municipal d'Olot compta amb una cinquantena d'agents. Darrerament han aconseguit reforçar-se en vàries concretes com la unitat operativa. Aquest matí es du a terme a Olot la Junta Local de Seguretat. De la trobada se n'espera que es concretin més dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos.
Ens acostem a Sant Jordi i això es nota perquè no paren d'arribar publicacions noves. En Tim protagonitza un nou número dels contes de la faràndula. El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi, tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes d'altura.
La faràndula olotina torna a ser la protagonista d'una nova creació de Charlie Reixac i Tavi el Garó. En aquesta ocasió, en Tim, del Racing Team, és el personatge principal d'un nou conte de la faràndula. El conte s'explica que en Tim és el gegant més divertit i simpàtic de tota la faràndula, però hi ha un petit detall de la seva personalitat que ha de polir amb l'ajuda de la resta de la faràndula. L'autor del conte, Charlie Reixac, diu que aquesta és una altra manera de donar-li una altra vida, la vida literària. Per la seva banda, l'il·lustrador Tavi Algaró admet que és el primer llibre que ha dibuixat completament en digital.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguin molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors, els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
Fins al dia de Sant Jordi, tothom que compri un llibre de la col·lecció es trobarà una màscara on podrà dissenyar el nou complement d'Entim. Tots els participants entraran en un concurs on es decidirà la creació guanyadora, que serà la que lluirà el gegant per les festes d'altura d'aquest 2025. L'una de les membres de l'entitat és Helena López.
Fa varis anys que Entim, cada any per festa d'altura, llueix una màscara diferent durant aquells 4 dies de festes d'altura. Llavors aquest any, com que considerem que és un any especial per l'entitat perquè hem fet el compte d'Entim, vam pensar que era una bona oportunitat també, doncs, perquè aquesta màscara poguessin participar tots els nens i nenes que ens porten seguint any rere any.
La col·lecció Contes de la Faràndula d'Olot va començar l'any 1999 amb el conte del porc i el xai de la Uàpix. La vaca sinforosa del barri de Sant Roc, en Batolles de Batet, o la gegantesa són alguns dels personatges de la faràndula que han format part dels contes durant aquests 26 anys.
Són 3:15 d'avui, tenim a la pantalla. L'Olotí Marc Planagumà presenta una docusèrie en format videopodcast sobre memòria històrica. El primer capítol té com a escenari el Ripollès, la Garrotxa i la Frontera i se centra a la Ruta dels Maquis. Amb la periodista Marta Molina com a fil conductor, la sèrie ens recupera històries de lluita per la llibertat i la democràcia. Natàlia Moreno.
L'Olotí Marc Planagumà i la periodista Marta Molina són els creadors d'una docusèrie en format videopodcast que té com a objectiu recuperar la memòria històrica de diferents territoris. Ho fan tot explicant les històries de milers de persones que van lluitar contra el franquisme i a favor de la democràcia, les llibertats i la república. El primer capítol, Tardor del 44, està finançat pel Memorial Democràtic i se centra en la Ruta dels Maquis, seguint diversos indrets del Ripollès, la Garrotxa i la zona fronterera amb França. Marc Planagumà explica que totes les històries són reals, però que s'ha incorporat algun element ficcionat.
Hem descobert que els maquis, per un enfrontament que van tenir amb la Guàrdia Civil, no van poder entregar un regal en una casa de suport que hi havia a Vallfogona del Ripollès. Llavors hem volgut ficcionar que aquest present, aquest regal, doncs la periodista també el portarà al llarg de tot el camí i al final el volem entregar als seus destinataris.
D'uns 90 minuts de durada i repartits en 3 subcapítols de mitja hora, el treball s'hi recull en 5 testimonis per il·lustrar el camí dels maquis. S'han recollit les històries a través, entre d'altres, de la veu de Raül Valls, president de l'Amical, o Josep Serra, membre del grup d'investigació de l'associació, o també de Sònia Sala, neta de la masovera de l'Alta Garrotxa, Cristina Salva, que va amagar un maqui entre el 45 i el 46.
En aquests moments, d'alguna forma, nosaltres podem, no, treballar perquè tot això surti a la llum i es pugui saber, i no només el públic en general pugui saber què va passar, sinó també les famílies a les quals se'ns va amagar, perquè nosaltres no en sabíem res. Només una vegada la meva àvia m'ho va dir així: tu saps que eren els maquis? Nosaltres en vam tenir un una vegada amagat a la sala, però sobretot em va recalcar molt que no ho expliqués a ningú.
Planagumà explica que des del 2020 s'han dut a terme diferents projectes i documentals relacionats amb la memòria històrica, com la història d'en Sisquet i el seu germà, o 508 dies, la història de la Cristina Salva.
El que hem fet és que amb tot aquest bagatge d'investigació i de feina fílmica, doncs hem aprofitat i hem pogut estirar històries que ja havíem tractat, posar-les en valor amb aquest projecte.
Alguns capítols del podcast els podeu escoltar al canal de YouTube de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya.
I atenció, perquè el tercer llargmetratge de Carla Simón, després d'estiu 1993 i Alcarràs, competirà a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes. Es diu Romeria i està rodada en diferents localitats de Vigo. La cinta arribarà als cinemes el proper dia 5 de setembre.
Amb Romeria, la directora barcelonina continua explorant les relacions familiars, inspirant-se, aquesta vegada, en els orígens de la seva família biològica paterna. Amb la nova pel·lícula, candidata a la Palma d'Or, Simón tanca la trilogia sobre la seva família. Organitzada per un debutant, el Llucia García Torres, juntament amb Mitch i Tristan Ulloa, Simón compta amb Romeria, amb el seu equip habitual. En paraules de Simón, la cinta parla de la memòria i dels moments familiars esquius que potser mai s'arriben a comprendre del tot.
Aquí
Aquest diumenge 13 d'abril, Diada de Rams, tindrà lloc la tradicional ballada de sardanes. A 11:45 del migdia, al Firal d'Olot, amb la cobla La Principal d'Olot. Acte organitzat per l'agrupació sardanista Olot. Us hi esperem! Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te'n dels diferents cicles de formació de grau mitjà i superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. El dia 26 d'abril, a 9:45 del matí, explicació general a la sala d'actes i a les 10, xerrada personalitzada per cada cicle formatiu. El 5 de maig, a 7:45 del vespre, xerrada per les futures famílies de grau mitjà. Presentació de sol·licituds del 23 al 30 de maig. Més informació al 972-26-22-00 i al web inslagarrotxa.cat. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Ràdio Olot. Són les 8.